Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Deu minuts que passen de les 9 del matí. Com saben, avui fa 45 anys que els ciutadans espanyols van aprovar en referèndum la Constitució espanyola, el text fundacional de l'Estat, que s'ha mantingut vigent des d'aleshores pràcticament sense canvis destacats. Tot i el pas dels anys, alguns articles de la Constitució han quedat sense desplegar o són meres intencions. Es tracta, però, sobretot, dels que fan referència a qüestions socials, com l'habitatge o els drets laborals. Avui, per parlar d'aquestes qüestions i altres qüestions també relacionades amb la Constitució, ens acompanya Antoni Bayona, jurista que també va ser, entre els anys 2012 i 2018, lletrat major del Parlament de Catalunya. Senyor Bayona, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Senyor Bayona, el primer que vam fer ahir va ser sortir al carrer. Hem preguntat sobre què és el que més preocupa de les qüestions socials que abarcaria la Constitució espanyola i les respostes han estat aquestes.
El d'una vivenda digna. La gent que no té vivenda no pot tirar endavant.
Hoy por hoy diría el derecho a la vivienda. Realmente está muy complicado y creo que debería de lucharse más por asegurarla.
No ho sé, dret a la opinió aquesta. No sé com es diu, el dret a tenir opinió pròpia.
A la llibertat d'expressió.
Sí, aquesta. Dret a la llibertat d'expressió.
A veure, el més important jo crec que com a estudiant és el dret a l'habitatge, que ningú ara mateix té la possibilitat d'entrar a un pis.
El d'opinar lliurement, no? Jo crec que no es pot opinar lliurement en aquest país.
El dret d'habitatge. Tothom té dret a tenir una vida digna sota un sostre i dormir on, saps, com tothom. I hi ha gent que jo veig per aquí, per Barcelona, que dorm al carrer.
Suposo que existeix el dret a la privacitat. A mi no... Avui en dia tot és tan públic, amb les xarxes socials, tot és tan invasiu i, bueno, doncs cal mantenir una mica la nostra vida i que no se sàpiga tot de tu. Això per mi és important, això.
Tot això que s'ha comentat des del carrer, senyor Bayona, són drets constitucionals?
Sí, són drets, el que passa que també s'ha de dir que no tots estan garantits de la mateixa intensitat per la Constitució, que aquest és una qüestió que és important explicar-la, perquè per això s'entén, diguem-ne, que alguns d'alguna manera estiguin realment o es puguin estar garantits amb molta força i puguin ser respectats, i altres, doncs, bueno, depèn no tant del que diu la Constitució, sinó com després el legislador ho interpreta i ho aplica, i per tant els drets d'alguna manera són els que finalment acaba determinant una llei que desenvolupa la Constitució, no tant drets que deriven directament de la Constitució. Per exemple, aquest seria el cas concretament del dret de l'habitatge.
Uh-huh. El dret de l'habitatge que sovint diem els que no tenim gaire idea del que ens protegeix o no ens protegeix la Constitució, això que cada ciutadà té garantit un habitatge digne, etcètera, etcètera, etcètera. Però això és molt matitzable, no?
Sí, bé, de fet, el que diu la Constitució és que tothom té dret a accedir a una, diguem-ne, a un habitatge digne i adequat. Uh-huh. I que llavors, i després aquest mateix precepte, que és l'article 47, diu que els poders públics han de promoure les condicions perquè això sigui possible. El que passa que aquí cal dir que és un dret que està dintre de l'àmbit constitucional, com comentava abans, considerat en un apartat que parla de principis rectors de l'activitat dels poders públics. I, per tant, aquests drets no són directament operatius en el sentit absolut de la paraula per el que diu la Constitució, sinó que després depenen de la manera en què el propi legislador, en aquest cas pot ser l'Estat i també la Generalitat, en el cas de Catalunya, desenvolupen aquests drets i els regulen. Aleshores, això fa que realment, des d'un punt de vista de si hi ha la pregunta seria... Jo tinc un dret, diguem-ne, absolut a tenir un habitatge digne i adequat, d'alguna forma no es pot contestar en un sentit positiu, sinó que dependrà una mica de les condicions en què tot aquest dret es regula després amb una llei. Tot i que cal dir que aquesta llei de l'habitatge és una llei relativament nova, aprovada, diguem-ne, pel govern actual de l'Estat, una llei del mes de maig, que contempla tota una sèrie de mesures realment importants que tendeixen precisament, diguem-ne, a facilitar l'accés a l'habitatge. El que passa és que sembla bastant obvi i respostes que donaven les persones a les que vostès han preguntat, de que realment, clar, no, això no s'aconsegueix al 100% ni molt menys. No?
Clar, dit de forma planera, senyor Bayona, entenc que si fos un dret absolut no hi hauria persones sense llar.
Efectivament, sí, tot i que també és veritat de que dintre d'aquest àmbit, que queda en definitiva a disposició dels poders competents en els que en aquest moment, diguem-ne, actuen i estan legitimats democràticament per actuar, aquí les, diguem-ne, les conviccions ideològiques de cada govern, per dir-ho d'alguna manera, un govern conservador, diguem-ne, pot, en teoria, facilitar menys, diguem-ne, dictar menys mesures favorables a l'accés a l'habitatge, mentre que potser governs progressistes, com va ser el que va dictar aquesta llei del mes de maig d'aquest any mateix, precisament, diguem, pots notar dintre del marc normatiu una voluntat a través de tècniques diferents, per exemple, fomentant els habitatges protegits, per exemple, incentivant l'accés a l'habitatge amb mesures de col·laboració amb els propietaris, o, per exemple, una altra mesura, perquè això s'ha de conèixer també i explicar, que és que en els àmbits on hi ha, diguem, problemes d'accés a demanda i dèficits d'oferta de demanda, el cas de Barcelona i molts dels altres àmbits, també la llei preveu que es declarin, per exemple, zones de mercat tensionat per aquest efecte, amb la qual cosa aquesta llei ha tornat a aplicar, per exemple, restriccions importants sobre els propietaris dels pisos en quant als lloguers que es poden aplicar. És a dir, que tot això, diguem-ne, en definitiva, es tradueix en una normativa que és bastant complexa i que té diferents instruments que, a veure, sense poder aconseguir el 100% de l'èxit, d'alguna forma, bueno, hi ha moltes línies obertes i moltes mesures legals que també faciliten les coses i que eventualment podrien no existir si després aquesta llei es canvia, no? És, per això dic que aquí ja no tant depèn del que diu la Constitució, que marca un principi, tot i que en parla d'un dret, en realitat és un principi rector, sinó de com després el legislador ho desenvolupa i ho concreta i fins a quin punt estableix limitacions, per exemple, a la propietat privada de cara, diguem-ne, a tenir o a facilitar també l'accés a l'habitatge o a que hi hagi lloguers que siguin assequibles, no?
Anem a una altra qüestió que també ens plantejaven els ciutadans, els que preguntàvem per veure si passa el mateix o no, que és l'article 35 de la Constitució, que diu que tots els espanyols tenen el deure de treballar i el dret a la feina, a la lliure elecció de professió o ofici, a la promoció a través del treball i a una remuneració suficient per satisfer les seves necessitats i les de la seva família sense que en cap cas no es pugui fer discriminació per raó de sexe. Això s'incompleix?
Bé, això, a veure, hem de ser conscients que malgrat aquest reconeixement del dret, diguem-ne, a treballar, diguem-ne, estem dintre d'una economia de mercat i que, en definitiva, d'alguna manera també depèn, en definitiva, de que les empreses i de que la situació econòmica i l'economia de mercat permeti aquest accés, no? Aleshores, en part, diguem-ne, l'accés al treball depèn de que hi hagi també una oferta d'ocupació perquè estem dintre d'un sistema econòmic que és el que és. Aquí també, per tant, podem dir que per tant, una garantia absoluta de treballar és difícil, tot i que també aquí torna a passar el mateix. És a dir, que, evidentment, els poders públics el que fan és promocionar a través de diferents vies que realment que les empreses funcionin i facilitar, per exemple, a través de mesures especials de seguretat social i d'altres incentius fiscals, que es contractin a treballadors. Aquí, bàsicament, aquest dret s'articula a través de mesures d'aquesta naturalesa, però també és difícil, quan estem parlant d'una economia de mercat, que realment, diguem-ne, assegurar que hi hagi una oferta de treball per tothom, no?
I encara una altra que escoltàvem als ciutadans era el dret a la llibertat d'expressió. Jo crec que aquest és dels més comentats els darrers anys.
Sí.
Això és un dret constitucional? I si és així, fins a on empara aquesta llibertat d'expressió, que és un tema
dret,
de debat
aquest
constant?
Aquest dret, precisament, a diferència de l'habitatge i el que ha comentat del tema de l'accés al treball, el dret de la llibertat d'expressió, a més, és un dels drets més, aquest sí, directament reforçats i garantits per la Constitució. A mi m'ha estranyat una mica que hagin parlat d'això, perquè jo no tinc aquesta percepció de que hi hagin problemes en l'exercici de la llibertat d'expressió. En definitiva, aquest hauria de ser un dret absolut. Bueno, mentre no entris en un terreny que tu puguis entrar pues, a calumniar o a injuriar a persones concretes, de manera falsa, no? Però la llibertat d'expressió, que a més no solament és de les persones, sinó que també s'ha de relacionar, per exemple, amb la vostra, no? La que feu els mitjans de comunicació, jo no hi ha censura, no, ja fa molts anys d'això, és a dir, jo penso que aquest és un dret que m'ha creat una mica l'atenció de que la gent, diguem-ne, consideri que no pot expressar les seves idees, no? Perquè, a més, és un dret que jo penso que és absolut, aquest sí que ho és, i en principi, no sé, m'ha creat una mica l'atenció que hi hagi gent que es queixi de que no pugui expressar les seves idees en aquests moments. No? Una altra qüestió, que potser que és més problemàtica, que seria un altre dret, també ho dic perquè és l'altre tema que crec que ha sortit, és el tema de l'intimitat personal.
Sí, senyor.
Relacionada, diguem-ne, amb el mal ús, sobretot de les xarxes. No? Que aquest és un altre tema. Aquest sí que també és un dret, que és un dret molt garantit, perquè el que garanteix més, en definitiva, la Constitució són els drets individuals de la persona, no tant aquests que són més col·lectius, que són dels que hem parlat abans, que queden una mica pendents del que determinin les lleis. No? Però tant la llibertat d'expressió com la intimitat són com drets individuals que estan molt garantits. No? És veritat que la intimitat, avui dia, per la situació tecnològica que tenim, s'ha fet molt més vulnerable, això és cert. No?
I finalment, deixi'm fer referència també a l'article 50 de la Constitució, que diu que els poders públics garantiran la suficiència econòmica dels ciutadans durant la tercera edat. Pel que fa a les lleis de dependència, també queda curta la Constitució?
Sí, aquí també estem dintre d'aquest marc amb el que, bueno, que estem parlant de principis generals i llavors, a veure, primer, d'alguna banda, a veure, ja en relació, diguem, a les persones ja d'edat, ja per una banda, el tema de la seguretat social, que el règim públic de la seguretat social està garantit per la Constitució, això hi ha un precepte de la Constitució que ho diu, que s'ha de mantenir un règim públic de seguretat social, d'aquí poden derivar, diguem-ne, el que són les pensions contributives, i després hi ha tot l'altre àmbit, que seria més de prestacions socials, relacionades, per exemple, amb la llei de dependència. La llei de dependència com a tal, quan es va aprovar en el seu moment, jo penso que era una llei molt ambiciosa i que realment, d'alguna forma, doncs, bueno, era com un avenç sobre el paper, com a llei, important en aquest àmbit per les prestacions que donava. El problema d'això quin és? Doncs que bàsicament totes les prestacions de dependències que són pròpies de l'àmbit de l'àmbit social van lligades necessàriament a l'existència de recursos públics per atendre aquestes prestacions, perquè van ja més enllà de l'àmbit de la seguretat social. Aleshores, aquí, jo penso que en aquell moment la llei de dependència es va aprovar en un moment en què es va, d'alguna manera, com diria jo, veure unes possibilitats econòmiques respecte d'una situació que hi ha una situació com de crisi important, que després ha fet de que hagi estat una llei que hagi tingut molts problemes d'aplicació, la qual cosa no és bo, perquè llavors el ciutadà també comença a desconfiar, diguem-ne, també dels poders públics. No? En aquest cas s'ha d'anar molt en cura, perquè quan l'Estat s'està comprometent a donar una sèrie de prestacions de tipus social, ho ha de fer-ho, diguem-ne, d'una manera en què sàpiga que darrere té els mitjans per poder-ho fer, perquè si no encara crees un problema. Jo penso que amb el tema relacionat amb la dependència, una mica s'ha produït aquesta circumstància.
A veure, també abans en aquest programa en Rafa Sanahuja ens ho deia, 45 anys de vida de la Constitució espanyola i només s'ha reformat dues vegades, primer el 1992 per concedir el sufragi universal als estrangers i la segona el 2011, d'aquesta ens en recordem tots, per complir el requeriment europeu de l'estabilitat pressupostària, però és clar, és que hi ha hagut més de 50 reformes de la Constitució alemanya, 37 de la italiana, 7 reformes de la Constitució portuguesa. Per què costa tant amb l'espanyola, senyor Bayona?
Costa perquè la Constitució és víctima de si mateixa en aquest sentit, en el sentit de que totes les Constitucions estableixen un procediment de reforma i algunes és un procediment que es pot donar quant a requisits amb certa facilitat, que molts països, diguem-ne, tenen mecanismes de reforma relativament fàcils, i amb altres molt costosos, com és el cas de l'espanyola, que per això se'n diuen constitucions rígides, envers de les flexibles. Aleshores, per què passa això? Això passa perquè quan que en el moment que es, i això la gent a vegades no ho sap i és important saber-ho, l'origen d'haver establert un sistema que dificulta molt perquè s'han de donar tota una sèrie de condicions, unes majories qualificades al Congrés, al Senat...
Aquells famosos dos terços després... de la cambra, no?
Exacte, que llavors ens fan que tingui que haver-hi un gran acord polític, cosa que pràcticament ha estat molt difícil d'assolir, llevat d'aquests casos molt concrets i quasi obligatoris en els que, per temes europeus amb els que es va veure obligat l'estat espanyol. Aleshores, això pràcticament és impossible que es pugui donar, però això ho veig el fet de que, com que en el moment en què es va fer la transició política i es va assolir la Constitució del 78, es venia d'un règim, que era un règim anterior, que era un règim autoritari, quan es va poder accedir a un nou context polític, institucional, democràtic i a una nova Constitució, que en aquell moment era una Constitució, s'ha de dir, molt avançada, des del punt de vista comparat, aleshores, per preservar-la, precisament es va fer aquest sistema tan rígid. El que passa és que això, amb els anys, ha anat, diguem-ne, ha produït un efecte invers i pervers, que és la dificultat de poder adaptar a noves circumstàncies socials aquesta Constitució, amb la qual cosa penso que aquí tenim un problema important.
Com que avui ens volíem fixar precisament en les qüestions socials de la Constitució, deixi'm preguntar-li si en 45 anys d'història de la Constitució espanyola, precisament la Carta Magna s'ha quedat una mica enrere pel que fa a aquestes qüestions socials, perquè, clar, la societat avança en 45 anys d'història.
Sí, jo estic convençut, i hi hauria moltes coses que molta gent pensa que s'haurien de reformar de la Constitució, i aquest és un àmbit, el que comentem, de l'àmbit social, que evidentment ho és. El que passa que llavors tenim aquest problema i aleshores tenim la Constitució que tenim i la dificultat de reformar-la. De totes formes, jo diria que tampoc és bo focalitzar o creure que la solució d'aquests problemes depèn necessàriament de la reforma constitucional. Perquè, per la mateixa raó que he comentat abans, que la Constitució en aquests punts deixa un marge de maniobra als poders públics, per tant, també podríem pensar que el que és important també, és a dir, que no cal necessàriament potser reformar la Constitució, sinó que cal també que els poders públics, l'Estat, la Generalitat, els ajuntaments, prenguin consciència dels marges de maniobra que tenen i que, en definitiva, també puguin impulsar com estan fent mesures. El tema és que, en aquest àmbit, i tenint en compte, diguem-ne, la naturalesa econòmica de la nostra societat, al final tot depèn molt també de recursos públics, no? I aleshores tot això, al final, és saber si aquests recursos hi són i fins on són i com es poden aplicar. És a dir, jo relativitzaria una mica, en aquests àmbits més socials, el problema de la no reforma constitucional, perquè ja crec que hi ha marge de maniobra per decisions legislatives ordinàries, per dir-ho així.
Deixi'm preguntar-li també per altres qüestions, senyor Bayona, ho dic perquè tothom que hagi pogut seguir la seva trajectòria, i és evident que arran del procés es va conèixer molt la figura del que va ser lletrat major del Parlament de Catalunya, entre altres coses perquè Antoni Bayona sempre ha parlat molt clar i de quina manera. La setmana vinent, senyor Bayona, es debatrà al Congrés com sap la proposta de llei d'amnistia. Com s'ha d'entendre això des de la Constitució?
Jo crec que, i més inclús he tingut ocasió, mentre s'estaven negociant els acords polítics de la investidura, m'he pronunciat també molt, molt clarament en alguns articles que he publicat, jo crec que és una mesura necessària, la de l'amnistia, per tancar un parèntesis de normalitat política en les relacions a Catalunya i en les relacions entre Estat i Catalunya, i d'altra banda, he defensat que la idea de que aquesta amnistia, tal com jo almenys l'he vist que ha quedat reflectida en la proposició de llei, perfectament, això és difícil dir perquè hi ha un gran debat sobre aquesta qüestió, però jo penso que es pot emparar amb la Constitució. És a dir, hi ha hagut com un debat una mica fals, al meu entendre, de si la Constitució permet o no permet l'amnistia en caràcter general. I el debat no és aquest. És a dir, la Constitució pot permetre determinades amnisties si estan justificades i d'acord amb la causa que les motiva, i podria no permetre altres que afectessin, per exemple, altres tipus delictius. Aleshores, jo penso que el debat no és tan absolut, és a dir, depèn de quin tipus d'amnistia i a què s'aplica. Aleshores, jo penso que una amnistia aplicada bàsicament a unes condemnes penals que van tenir el seu origen en actes polítics, perquè eren decisions polítiques, i després també s'ha demostrat, perquè hi ha amb els indults i després la reforma del delicte de sedició, que també el tipus delictiu que es va utilitzar bàsicament, que el delit de sedició té unes mancances i va ser notòriament desproporcionat aplicar-lo als diguem-ne, les persones afectades pel procés les autoritats polítiques catalanes afectades pel procés judicial que es va seguir. Aleshores, jo penso que realment l'amnistia en aquest cas estaria justificada i que, per tant, jo confio en que, perquè això tindrà que passar necessàriament pel Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional, tot i que hi haurà un debat intern molt potent, perquè bueno, ja es veu a venir, confio en que se li doni el vistiplau a aquesta llei i es pugui aplicar.
Deixi'm fer-li dues darreres preguntes, sobretot plegat. Ho dic perquè vostè, aleshores, com a lletrat del Parlament, va desaconsellar fer un referèndum. Per què la Constitució no empara un referèndum?
Bueno, jo el més aviat en aquell moment em vaig pronunciar, diguem-ne, per fer un referèndum, no com també és el mateix matís, no un referèndum com a concepte general, sinó el que es volia fer aquí a Catalunya, perquè era un referèndum clarament unilateral i, per tant, era bastant obvi, en la meva opinió, com a jurista. Això no vol dir que jo com a persona pensés-lo, tinc les meves pròpies idees sobre aquesta qüestió de fons, no? Però com a jurista em semblava que realment no era forçar realment el marc constitucional i que després això podia tenir conseqüències com malauradament, diguem-ne, ja s'ha vist. Dic això perquè jo penso que dintre del marc constitucional, perquè hem de partir precisament pel problema de que no es pot reformar, hi hauria possibilitats, poden haver-hi possibilitats. De fet, en l'acord entre el PSOE i Junts per Catalunya...
Es parla d'una consulta.
Perdó?
Dic, en l'acord entre PSOE i Junts es parla d'una consulta.
Sí, en el marc d'un article de la Constitució, de l'article 92, que, per tant, ja no és el referèndum unilateral, és un referèndum acordat i que probablement tampoc podria ser un referèndum d'autodeterminació com a tal, però sí una consulta per almenys que els catalans puguin, d'alguna manera, almenys, que és l'important, expressar la seva opinió sobre la seva voluntat de ser independents o no. Aleshores, aquí ja hi ha hagut un canvi important, és a dir, el problema no és el referèndum com a figura, sinó el tipus de referèndum. Jo penso que l'any 2017, aquí a Catalunya, es va fer una aposta, diguem-ne, molt arriscada i es van descartar altres opcions. No es va tenir prou de paciència, potser, per exemple, per arribar a on ara sembla que podem arribar, que és a fer aquesta consulta, que aquesta sí que pot estar dintre del marc constitucional i no hauria de plantejar problemes. Per tant, tot això també requereix fer aquests matisos, no?
Senyor Antoni Bayona, jurista, exlletrat major del Parlament de Catalunya, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres a la caravana i posar-hi llum sobre tot plegat. Que vagi molt bé.
Vale, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Ràdio Estel.